Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Què tal? Bona tarda. Bona tarda, amics i amigues de les Converses Veterinàries. Aquí estem disposats a passar una bona estona, com cada setmana, parlant dels nostres, de les nostres estimades mascotes. Jo ja sé que això de les mascotes hi ha persones, amics dels animals, que no els agrada. Direm animals de companyia. Doncs aquí comencen les Converses Veterinàries de COPE Catalunya i Andorra, amb el suport, sí, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd. Avui ens acompanya la Converses Veterinàries, la Laia Borràs. És veterinària i és a la vegada membre del Col·legi de Veterinaris de Girona. Laia, com estàs? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Confinada.
Confinada, no? Sí, sí. Fa uns dies parlàvem amb el gran pallasso, amb el Torter Poltrona, i li deia, com estàs, Jaume? Perquè es diu Jaume, i em deia, com va el confinament? I em deia, no, Pepe, no estic confinat, estic confitat.
Ja està confitat.
Estem tots. Però bé, les coses bé.
Sí. Tenim salut, per tant, cap endavant.
Clar que sí. Escolta, després parlarem del tancament dels gossos, de les mascotes amb els propietaris, però primer el que volem saber és la teva clínica. On reps tu habitualment els teus pacients?
Bueno, és un centre de rehabilitació i acupuntura i estem al centre de Girona, al carrer Joan Baptista La Salle, al número 37. Allí és on visitem i on passem les consultes de rehabilitació.
Molt bé. Donem el telèfon de la teva clínica. El teu nom de la clínica és Reibet.
Reibet, sí, ho podeu trobar per Reibet. Molt bé. Només podeu al Google.
Amb B baixa, no? Reibet.
Amb B baixa de veterinari, sí.
Reibet.com. La manera de contactar amb la teva clínica, la clínica Reibet, hi ha un número fixe, que és el 972-74-46-23, i també és habitual que et truquin, no, Laia, a través d'un mòbil, no?
Sí.
El donem? Doncs
vinga. Sí, tant. Per WhatsApp podeu contactar sense cap problema.
669-041-095 669-041-095 041-095. No sé per què els números en castellà es donen més fàcilment. No ho sé. A vegades t'ho diuen, no?
Estem habituats.
Laia, com és la teva clínica Reibet exactament? Com és per dintre? A veure, fem un passeig, una volteta virtual.
Bé, és un centre de referència, no és una clínica convencional. Nosaltres només atenem una especialitat, que és la rehabilitació de problemes ortopèdics, de problemes neurològics, i també treballem molt amb la medicina integrativa, en concret amb la medicina tradicional xinesa, que és el que aquí coneixem com acupuntura. Llavors disposem d'una sala d'espera per gats i per gossos, perquè no tinguin que esperar-se conjuntament, perquè sempre els gats s'estressen molt. Tenim dues consultes també separades, una per gats només i una per gossos, i després la consulta de teràpies, no?, on apliquem tots els tractaments. I també disposem de dues sales on fem una miqueta d'exercicis, propriocepció i una piscina. Llavors, amb tot això, doncs el que treballem principalment és això, la rehabilitació, i també la gent que vol treballar les malalties cròniques dels pacients geriàtrics amb la medicina integrativa, doncs també poden trobar aquest servei al centre.
M'imagino que un centre com el vostre, dedicat a animals de companyia, hi hauran pocs, no?
Bueno, jo que jo sàpiga, aquí a Girona només estem nosaltres. I a Catalunya hi ha pocs centres que uneixin aquests dos especialitats, no? Pots trobar centres només de rehabilitació o pots trobar només veterinaris que facin acupuntura, però que treballin amb les dues medicines i també pues, amb la convencional, no? Perquè és una integració, mai deixem de banda, no?, la medicina convencional, doncs n'hi ha pocs, sí.
El tema de l'acupuntura sabem que funciona i funciona molt bé en les persones, en els éssers humans. I en els animals? Jo ara m'estic imaginant un gos que és fàcil posar-hi les agulles, el gos?
És molt fàcil. Sí, sí. Bueno, aviam, és com tot, no? És a dir, no, mai s'ha de ficar directament, no?, les agulles en un animal, has de conèixer primer l'animal, per això sempre es fa una primera visita, una primera avaluació, un diagnòstic, en el qual tu ja també veus quin caràcter té, quin temperament té, si està millor amb el propietari, si està pitjor, llavors ja el comences a conèixer i saps, com a veterinari, no? Com que tenim també els coneixements d'etologia, doncs sabem com fer el maneig d'aquest pacient perquè accepti la teràpia. Però en principi, normalment, no he tingut cap gos ni cap gat que hagi declinat la teràpia, no? Potser em pots ficar menys agulles o agulles més petitones, però normalment és un ambient molt tranquil, no és estressant, estan sols, tranquils, amb la qual accepten bastant bé l'aproximació amb l'agulla, sense cap problema.
Els gats també, perquè clar, els gats,
sí, clar.
És un altre animal completament diferent,
sí,
al gos.
Totalment diferent, per això els gats només se tracten en la consulta de gats, perquè ells tenen unes condicions i un maneig molt diferent. És una zona on hi ha també hi ha feromones felines per una miqueta tranquil·litzar aquest pacient. Ja sabem que els gats fora de casa doncs es posen molt, molt nerviosos perquè no els agrada gens, no? I menys quan hi ha soroll, quan hi ha olors diferents, per això només se tracta allà. Però els gats, la veritat és que respectant molt la seva manipulació, la seva aproximació, sobretot anant amb molta tranquil·litat, sense presses, es deixen posar molt bé les agulles. Normalment els gats els agrada estar en decúbit external, amb les manetes cap a dins, no? Sentats,
sí, sí,
per entendre'ns,
sí.
I llavors pues, bueno, pues, tenim tota l'esquena, tot el cap, per treballar amb acupuntura. Ja sabem que amb l'acupuntura doncs, pots treballar un genoll sense estar ficant agulles al genoll. Per tant, responen molt bé, la veritat, i més ràpid.
Quin tipus de patologies tracteu a gossos o gats amb l'acupuntura?
De tot, o sigui, la medicina, l'acupuntura, aquí ho coneixem com acupuntura, però l'acupuntura és una tècnica. Llavors, el que treballem amb la medicina tradicional xinesa, que té quatre pilars, una és l'acupuntura, l'altra són les herbes xineses, la fitoteràpia, l'altra és el tuina, que és un tipus de massatge en els meridians que estimules també els diferents punts d'acupuntura, i l'altra és la teràpia d'alimentació. Llavors, és una altra medicina, per tant pots tractar de tot. Ara últimament estem tractant, per exemple, asmes felins, estem tractant problemes digestius, insuficiències renals, trombocitopènies immunomediades, hèrnies, tot el que és articular es coneix molt bé, no? Va molt bé pel dolor, però no hem d'oblidar que la medicina tradicional xinesa permet treballar perfectament amb qualsevol patologia, diabetes, sense deixar tampoc la medicina convencional, eh? Això no vol dir que un animal pues, diagnosticat de hipotiroidisme pues, deixi de prendre el seu medicament, no. Però sí que pots ajudar a tractar per què l'animal, no, ha arribat a malaltir amb un hipotiroidisme.
Ja. Laia, tu ets veterinària,
sí.
Has estudiat, òbviament, la carrera de veterinària,
sí.
M'imagino que
sí.
La facultat de veterinària no et van ensenyar acupuntura.
No, res.
Ah, per això.
Ni rehabilitació, per això. Ni res. No,
clar.
No. En el pla d'estudis, és un pla d'estudis antic, no sé si ara comencen a incorporar una assignatura que es digui rehabilitació funcional, no ho sé, la veritat és que ho desconec, però jo vaig descobrir-ho a posteriori, després d'estar treballant 4 o 5 anys ben bé de medicina, bueno, veterinària convencional. Bueno, arriba un moment en què dius, no sé si m'acaba d'encaixar aquest tipus de medicina, no et sents còmode, i van passar coses que dius, no sé si és casualitat o causalitat, i primer vaig estudiar rehabilitació i després de rehabilitació pues, vaig conèixer certes persones que em van obrir una miqueta al món de l'acupuntura i llavors ja em vaig anar a Madrid amb l'escola del Chi Institute of Europe a estudiar tot tot això, que mai acabes d'estudiar, sempre
mai acabes,
però...
sí, perquè ara abans de començar el converses veterinàries estaves estudiant, ja m'ho has dit.
Sí, escolta, bueno, sempre estàs amb un llibre a la mà, a la que
clar,
pots, a la que pots.
Clar, a més estem tancats a casa. Vosaltres,
clar.
Per cert, a la vostra clínica, a Reivet, aquests dies podeu atendre gossos, gats, de forma online? Com ho feu aquests dies de confinament?
Sí, la veritat és bastant complicat, no? Perquè el que sí que fem, que són els pacients que tenim en manteniment, fent seguiment telemàtic, és a dir, els truquem, veiem com estan, perquè són pacients que ja els seus propietaris també saben una miqueta de maneig, de massatges, llavors poden anar una miqueta passant si hi ha alguna petita crisi. Els que tenim, el que nosaltres, clar, el nostre centre està tancat, només atén urgència, i entenem urgències, doncs, pacients, doncs, per exemple, que tenen molt de dolor que no està controlat, que tenen alguna crisi aguda, de vòmits, de diarrees, és a dir, que s'han descontrolat, no?, i no acaben de controlar-se ben bé. Llavors, aquests pacients sí que els citem, L'únic que atenem, doncs, amb totes les mesures de sanitàries que ens han recomanat des del Col·legi Veterinari i des de l'Organització Mundial de la Salut, i en el nostre cas, doncs, si són animals que són... que accepten bé la teràpia, doncs es fan sense el propietari. El propietari deixa el pacient, tractem el pacient i després el venen a buscar i citem els pacients de tal manera que no s'hagin d'esperar a la sala d'espera ni s'hagin de trobar amb altres clients. Uh-huh. Aquestes són les mesures que prenem.
A més, està clar, i ho ha dit la OMS, uh-huh. Els gossos, en aquest cas, i també crec que els gats, no uh-huh. són animals que puguin contagiar la nova malaltia, uh-huh. el coronavirus, no?
Exacte, és a dir, no hi ha cap evidència científica, dit per l'Organització Mundial de la Salut, de que els gossos i els gats ens contagin i que ens puguin contagiar, vale? No hi ha cap evidència, ni que pateixin la malaltia ni que siguin transmissors. Ara, si una persona està malalta de Covid i viu amb un gos, doncs evidentment s'han de prendre una sèrie de mesures.
Quines serien aquestes mesures, Laia?
Doncs, per exemple, intentar evitar doncs, que el gos et llepi, dormir amb el gos, acariciar el gos... Per què? Perquè tu tens unes secrecions, siguin salivars, siguin oculars, siguin nasals, i llavors, clar, encara que l'animal no pateixi l'enfermetat, sí que pot ser un fòmit. Un fòmit és doncs, com quan una persona doncs, estornuda, no? I deixa aquest esput a sobre d'un moble i una persona va, toca el moble i s'ho fica
a la cara o...
Sí, a la cara o, sí, la, sí, sí. o el que sí, doncs el gos actuaria el mateix, ¿vale? No per ser ell, sinó com a un ente que pot transmetre, però simplement seria per això, no per res més.
Però és complicat, no?, que un gos, sobretot els gossos més que els gats, no?, uh-huh. que estan acostumats doncs, a estar a prop del seu uh-huh. amo, de la seva, uh-huh. de la seva uh-huh. ama, no?, i ara de cop i volta, si la persona està malaltona, els has de separar. Això és clar, no ho entenen, no?
Ells no ho entenen. Més que separar seria evitar el màxim contacte uh-huh. sí. i rentar-se les mans després de tocar el gos o abans de tocar el gos, ¿vale? És a dir, si tu ja et rentes les mans, ja està, ja hi ha en les guies de l'OMS ja et diu que rentar amb aigua i sabó les mans ben rentades, doncs amb això ja elimines el virus, no? Per tant, si després toques en aquest animal, encara que tu tinguis Covid, doncs no li estàs transmetent el virus. Ara, si aquest animal s'arrossega per la teva carona, dorm amb tu, toca les teves secrecions, doncs clar, aquí indirectament, no?, hi ha una vinculació, però pel contacte directe, després d'haver-te rentat les mans, encara que estiguis malalt, no hi ha una evidència que ens digui i ens avali que això també és una transmissió directa.
Un altre tema és en una casa, en un pis, no hi ha cap malalt de Covid-19, però hi ha un gos, hi ha un animal, i només podem sortir doncs, les vegades que ens pertoqui a caminar, a passejar una mica. Les hores que el gos no surt, que quantes haurien de ser al dia, Laia?
Clar, depèn. Depèn, primer, la zona on visquis. No és el mateix quan estem parlant d'Igualada que quan estem parlant, doncs, per exemple, doncs, de famílies que viuen doncs, en pobles, no? Que, diguéssim, allí no tenen tanta casuística de Covid. Llavors, clar, un animal a casa, doncs, normalment, seria doncs, el temps que el propietari, no?, a lo que està acostumat l'animal. Si el propietari està treballant 6 hores fora de casa, doncs aquest gos pot estar 6 hores a casa. Sí. Vale? Mm-hmm. Llavors, normalment s'aconsella de 3 a 4 passejos, ara se limita el temps, no?, 20 minuts, o sigui, pipi caca, aproximat a casa, lligat... però l'animal perfectament pot estar 4 o 5 hores a casa sense problema. Si està acostumat a això... Sense problema.
Però m'imagino que depèn també del tipus de gos, que a una raça li pot afectar més el confinament que a d'altres o no?
Bueno, més que la raça seria ja la rutina que tingui el gos, ¿vale? Hi ha gossos que estan molt acostumats, sobretot els gossos que fan esport, estan molt acostumats a una activitat alta. Llavors aquests animals, al trencar la seva rutina, al trencar els seus passejos, el temps dels passejos, no?, no poden treure tota aquesta energia que normalment la treuen corrents o interaccionant amb altres animals, olfatejant el territori, marcant... Llavors, això sí que pot generar una certa situació d'estrès per aquest animal i que, clar, vegis l'animal doncs, més ansiós, que demana més atenció al propietari, que comença, doncs, pot començar, doncs, a tindre comportaments típics d'un gos amb ansietat, de llepar-se més les mans, de rascar-se més, expulsar-se més, és a dir, tot el que és una sintomatologia una miqueta ansiosa o d'estrès pel confinament, no? Altres animals, com poden ser, per exemple, gossos que són grans, tenen ja 9 anys, 10 anys, que hi ha la seva rutina, ja és una miqueta com un confinament, no?, que surten 10, 15 minuts, dormen més, doncs potser aquests animals no pateixen tant el confinament perquè el confinament ja s'assembla una miqueta a la seva rutina.
Seva rutina diària. I un altre món són els gats. Els gats no cal que els portem a passejar, tot i que m'imagino que més d'un haurà agafat aquests dies un gat, li haurà posat una correixa i l'haurà tret a passejar.
No, segur. clar, els gats no surten a passejar, però hem de recordar que els gats encara viuen amb molt més d'estrès la presència dels propietaris. Penseu que un gat pot dormir 14 hores perfectament al dia i el fet de tindre...
14 hores?
Sí. I el fet de tindre el propietari a casa, vinga, doncs ara preparo el menjar, ara em seca el sofà, ara faig això, que constantment està trencant la seva rutina, que és que no et veig fins que no tornes a la feina, i jo faig la meva, que és dormir, ¿vale? I clar, tot això també els genera un estrès associat, i els gats encara ho pateixen molt més, perquè ells sí que són de rutines molt més marcades, i qualsevol trencament de rutina, bueno, la gent que té gats ho pot saber perfectament, és a dir, des de simplement canviar el tipus de menjador al que estan acostumats ja els hi crea una aversió a l'aliment que estàs ficant, i potser és el mateix, ja, però has canviat el plat.
Clar.
Vull dir, són més tiquismiquis.
Escolta, tornant un moment al tema de treure a passejar el gos, quan tornem a casa, vull dir, a les persones ens diuen que cuidado que fem amb la roba, que ens hem de netejar les mans, etc. Al gos també li hem de fer alguna neteja especial després de fer la volteta?
A veure, estan corrent moltes notícies, no?, de les infeccions, i estem tenint, doncs, també molts pacients, doncs, que han patit cremades o irritacions de la pell per utilitzar productes que no s'han adaptats a la higiene dels animals. Llavors, és una miqueta de sentit comú. Si nosaltres, les recomanacions que ens donen des de l'Organització Mundial de la Salut és rentar-nos les mans, doncs també pots rentar les mans al teu gos amb aigua i sabó, simplement amb això.
Molt bé.
No cal utilitzar, a ningú se li acudeix ficar les mans sota el lleixiu.
Clar. I el gel aquest d'alcohòlic tampoc, el gos tampoc?
Tampoc és recomanable, perquè l'alcohol també és molt irritant, es resseca molt i també produeix irritacions, i llavors l'animal el que fa no és pròpiament a vegades la gent, sinó que l'animal sent una sequetat a la mà i llavors comença a llepar-se, comença a irritar-se més aquesta pell, la boca té una sèrie de bactèries, aquestes bactèries també poden aprofitar, doncs, aquest medi humit i sec, no?, que propicia llepar-se contínuament i crear una infecció dèrmica. Llavors, què és el més senzill? Una mica de sentit comú. Si passeges el gos per zones on hi ha molta probabilitat de persones infectades, que són més nuclis urbans, a prop d'hospitals, no? Doncs, evidentment, jo ho recomano, rentar amb aigua i sabó, i després ben sec, vale, per evitar les humitats de sota dels coixinets, i ja està. Però no utilitzar lleixiu ni gels d'aquests desinfectants, amb això és més que suficient.
Que quedi clar la teva advertència. Escolta, si una persona està malalta, té el coronavirus, i no té a ningú amb qui deixar-li l'animal, què pot fer aquesta persona? Què fa?
Si ella està malalta.
Sí. Clar, què fem amb el gos?
Què fem amb el gos? És una bona pregunta. Depèn de la gravetat d'aquest pacient. En aquests casos, doncs, una de dos, o truca alguna persona o que pugui treure l'animal. Hi ha persones que se dediquen a fer passejos, vale?
En
animals. Llavors, amb totes les mesures de precaució i d'evitar el mínim contacte possible. I si no, doncs, jo crec que en aquests casos s'hauria... Nosaltres no... no conec a ningú, que estigui encara en aquesta situació, afortunadament, però normalment has de o trucar al departament al Col·legi de Veterinaris, que
donin,
que seria una opció, perquè ells també tenen més contactes amb el departament de benestar i de salut, i com que els protocols van canviant contínuament, doncs depèn en quina fase també tu estiguis de la malaltia, si estàs en una fase de que pots transmetre més, si estàs recuperant-te, si no, suposo que també deu haver aquí una flexibilitat en sortir o no. I si surts, doncs evidentment has d'anar més que protegit que els altres. I poca cosa més. I baixar l'animal, baixar l'animal a fer un pipi i una caca i poc més, perquè no, tampoc no ens han donat unes respostes que poguéssim nosaltres acollir-nos.
Ja.
Llavors, sabent com es transmet i com prevenir, doncs aquest animal només podrà fer pipi i caca i tornar cap a dalt, i tu com a persona tindràs zero contacte amb qualsevol altre animal ni qualsevol altra persona que estigui passejant, i quan pugis, evidentment, doncs deixar les sabates, no entrar les sabates dins de casa, rentar bé...
Exacte. Laia, ho deixem, mira, posem un punt i seguit. Ara vindrà la Setmana Santa pel mig, bueno, la Setmana Santa entre cometes, aquesta setmana que serà sobretot més santa que mai, perquè estarem tots tranquil·lets a casa amb la quarantena, i després tornarem a parlar amb tu, a fer una altra conversa veterinàries, perquè han quedat moltes preguntes per sobre. Deixa'm que t'agraeixi molt la teva presència. Laia Borràs, jo recordo que les converses veterinàries de COPE Catalunya, doncs, les fem gràcies al suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el Centre Verd. Ah, i si voleu localitzar la Laia Borràs, el seu centre, a la pàgina web rebet.com, reivet.com, o al telèfon mòbil 669 041 095. Acaba converses veterinàries a COPE Catalunya i Andorra. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Baby, baby, baby.